No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I avui, com tot Catalunya, ens vestim de llibres i de flors, en aquest cas. De fet, nosaltres també, a part de que el centre de Barcelona està maquíssim, és una diada d'aquestes, que tot Catalunya doncs està maquíssima, vestida, insisteixo, de llibres i de flors, de cultura. I nosaltres també volem fer, vull dir que nosaltres tenim, a més, llibres aquí a la ràdio, a Diputació 238, podeu apropar-vos al carrer Diputació 238, de Sol Quart, doncs, per comprar un llibre. Els tenim tots a 5 euros. A Twitter hem posat una foto dels llibres que tenim. Tots a 5 euros i totes aquestes vendes aniran directament cap a Càritas. Vull dir, els euros no els quedem nosaltres, van cap a Càritas i ajudar. És el dia del llibre. Soc el José Miguel Cruz, benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I com és Sant Jordi, el dia del llibre 2024, un Sant Jordi que desperta amb unes expectatives força altes, una previsió de venda de roses de 7 milions de roses a tot Catalunya i una alta venda de llibres. És una jornada, una diada important per tots els llibreters, per tots els llibreters, que no tenen tanta competència deslleial. Bé, nosaltres no sé si seguim competència deslleial en aquest cas, perquè tot va cap a una, cap a Càritas en aquest cas. Però la rosa sí, la queixa que parlàvem ahir de roses, que per cert serà el darrer Sant Jordi de venda de roses catalanes, de roses catalanes, em refereixo a venda de roses cultivades aquí. Abans venien moltes del Maresme, ara ja no. L'últim productor s'està pensant si tancarà o no tancarà. En principi tancarà. I les roses, majoritàriament, aquest any ens venen des de Colòmbia. És un 70% de les roses que ens vindran des de Colòmbia. És una jornada de joia. I al centre de Barcelona, si penseu venir en cotxe a Barcelona, traieu-vos la idea del cap, perquè tot el centre, des de que, per tot el passeig de Gràcia, des de Diagonal fins a Mar, connectat amb les Rambles, perquè aquest any, aquesta jornada, també s'incorpora a les Rambles de Catalunya a la Diada del Llibre, doncs està tancat el trànsit. I a la Rambla Catalunya i els carrers que estan als voltants, Bé, recordo que nosaltres també tenim llibres, Carrer Diputació 238, entre Sol Quarta. Podeu venir fins a les 3 de la tarda a comprar el vostre llibre, tots a 5 euros, i tots van cap a Càritas. Tenim allà el Meollo, un dels epicentres de tot Catalunya que tenim i que es venen llibres i roses. Aquesta illa literària tenim a la Mar Puerto. Mar Puerto, bon dia, bon Sant Jordi.
Molt bon dia, molt bon dia, Cruz, molt bon Sant Jordi. Estem aquí a la meitat de la Rambla amb una paradista, la Anna i la Conxita.
Escolta, abans de res, diguem, primer de tot, Mar, t'han regalat la rosa? Algú t'ha regalat la rosa?
Encara no, encara no.
Ja te la regalo jo, no et preocupis que d'aquí una estona te la regalo jo. Estàs amb qui? Estàs?
Encara no, i mira, aquí l'Anna, que és la que està aquí a la paradeta de roses a la Rambla, em diu que a ella tampoc li han regalat.
Tampoc?
O sigui, que estaven en roses, però encara no ha rebut cap.
Bé, escolta'm, abans de parlar amb elles i de la situació, fes-nos una fotografia, fes d'ulls de l'audiència. Què veus aquí al costat nostre? Què tens? Com està l'ambient?
Doncs mira, per la Rambla hi ha moltíssima gent. És cert el que deies de que era millor no venir amb cotxe, perquè els carrers estan tallats. És cert que aquest any Sant Jordi ha caigut entre setmana i fins avui l'única preocupació era el temps. Està sent un Sant Jordi fred, amb ambient de finals d'hivern, però els carrers estan plens, la gent ha sortit al carrer, la gent s'ha agafat festa per poder passejar-se per la ciutat i diuen que és el millor dia de l'any. A la gent li agrada moltíssim. Home, aquest dia, diuen que és molt bonic, es tenyeix la ciutat de vermell i de verd com les roses i també doncs, es compren roses, llibres, veiem de tot, veiem
també caliu?
Els bars plens. Sí, hi ha moltíssima gent que venen, família, parelles, òbviament, però família amb nens, també amb la mascota pel carrer, no? Passejant a gossos, que dius, a vegades potser els gossos pobrets, no? Que hi ha tanta gent pel carrer,
gent. Sí,
no poden caminar massa bé. però hi ha moltíssima gent, Això ens fa recordar, no, els anys d'abans de la pandèmia, i la veritat és que és un goig, no, veure a tothom tan feliç passejant per Barcelona. Però aquí nosaltres, com et deia, tenim a dues dones paradistes que estan venent roses, no paren de treballar, la veritat és que estem fent aquí la connexió i continuen venent roses, i crec que és hora ja de preguntar-los una mica com estan vivint el dia d'avui, quantes roses estan venent, des de quina hora porten aquí. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes hores porteu aquí venent roses?
Hem arribat allà a les 9 en punt i hem parat de vendre.
Que suposo que és un dia molt important per vosaltres. Ho havíeu fet ja alguna vegada? És el primer any que ho munteu?
No, per mi sí, és la primera vegada, però realment és viure el Sant Jordi des del cor. M'encanta.
I com va la jornada? Quines són les roses més venudes? Quins colors són els que la gent més compra?
Les vermelles, sense dubte. Les vermelles, i després hi ha també algunes que porten al Sant Jordi amb un dibuixet i que s'obre i es tanca, però realment la rosa sola és el que més es ven.
I tenen alguna previsió de quantitat de venda de roses o no?
A previsió? Bueno, sí. Ens estem quedant. Hem de trucar a la nostra amiga, que és la que té la floristeria, i dir-li que ens porti més, perquè ens estem quedant sense.
De quina floristeria sou?
Mira, la floristeria es diu... Espera, que és una mica...
Home, que... no te'n recordes.
Atma.
És un nom una mica estrany, clar, el té aquí puntadet. A més, les roses no són unes roses simples, normals i corrents, sinó que tenen també decoracions del drac de Sant Jordi,
d'artesania,
del castell... Ah, sí, molt ben muntades, la veritat.
Molt bé,
d'artesania. Quin preu més o menys tenen?
Pues mira, tenim des de 5, 7, 9, 14, i després hi ha pues, com gerros amb el Sant Jordi enfadat, bueno, i això ja puja una miqueta més, 20, 29... Sobre el que més val 32 euros.
Molt bé.
Clar, i una de les coses per les que pregunto el preu és perquè aquest any és el primer any en què s'ha de pagar per poder tenir una paradeta, no? Depenent dels metres que ocupi, a quina zona estigui situada, en aquest cas la Rambla, un lloc on ve moltíssima gent. Suposo que, clar, ha de compensar una mica, no?, les roses que es venguin amb el fet d'haver de pagar aquest any per primera vegada per tenir una paradeta al centre de Barcelona.
Perdona, ho sento.
Sí, és que estava venint la rosa.
La rosa, bé, no,
una rosa però, més que venen.
Sí, sí, però 5 euros és un preu raonable. És a dir, més o menys és com l'any passat, quan recordeu que el copagament d'aquestes paradetes és a la zona professional, el que diuen la rosa.
Exacte.
La zona professional, que és on estàs tu, Mar, la Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia, que és on tenen serveis com vigilància, instal·lació elèctrica, etcètera. Aquesta és la situació, eh?
Exacte, doncs ara sí que ens pot respondre, acabat ja de vendre una altra rosa més. Clar, com és això d'haver de compensar? Suposo que compensa, no, el fet de comprar una rosa, perquè aquest any és el primer any que és de pagament poder tenir una paradeta aquí al centre de Barcelona.
Sí, home, el pagament l'ha fet la meva amiga. Nosaltres estem aquí ajudant-la, no? Però, bueno, si s'ha de pagar, clar, ara tot es paga, tot
clar,
es paga.
Exactament.
Però és que hi ha la tira de parades. Llavors,
clar.
Bueno, a mi no em semblava malament que ho cobrin.
Molt
segons
bé.
On vagi per aquests diners, per això.
No, bé, el poc pagament aquest. Escolta, moltes gràcies, una abraçada forta. Que venguis moltes roses. Escolta'm, Mar.
Digue'm.
Va, primer, dues coses. Primer, queda molt cutre que et compris tu una rosa i després te la pago jo per Bizum?
Home, una mica, no?
Però
una
de la barata,
mica.
Eh? Però
no
de la
massa,
de
la
barata,
la de 5 euros, no? Però,
clar, la barata, si no ja te la compraré jo. Escolta'm, hi ha alguna persona per aquí ara mateix que estigui comprant que ens pugui dir un què o no?
Doncs a veure, deixa'm que...
Va, llença't a la piscina.
Agafa si hi ha algú per aquí.
La primera persona que trobis, va, i pregunta-li per qui és la
veure,
rosa.
Veig aquí
o quin llibre compra, quin llibre compra.
Una parelleta.
Sí.
Una parelleta que tenia aquí, que em sembla que li ha regalat ell una rosa. Com us dieu?
Sí.
Molt bon dia.
Marcos.
Marcos i...
Valeria.
El Marcos i la Valeria, que acaben... Ella porta una rosa a la mà. Li ha regalat la rosa? Li ha regalat la rosa com toca?
Sí, claro. Bueno, me lo...
Tu li has regalat un llibre, no?
Sí, claro.
Sí. S'ho han regalat tot ja aquí a ple matí, ja ho tenen tot.
Els dic que s'ha de fer també al revés, eh? Ella li ha de regalar rosa a ell i llibre també, llibre i rosa al revés, eh?
Sí, si aquestes hores ja s'han regalat, suposo que d'aquí a la nit hauran regalat més roses i més llibres, seguríssim. Una pregunta, sou d'aquí de Barcelona, és el primer any que celebreu Sant Jordi?
No soy aquí, somos argentinos, pero... Bueno, es el primero que celebro. Ya lo viví varias veces, pero nunca lo celebré, digamos. Este es el primer año, por así decirlo.
Y el mío la primera vez.
Interesante.
Hace poco en Barcelona.
¿Y cómo lo ven? Pregunta a l'Ismar com veu l'ambient i què els sembla aquesta experiència de viure tot això en directe.
¿Cómo estáis viendo el ambiente de este año? Claro, es la primera vez que celebráis San Jordi un día como este. ¿Cómo veis el ambiente en Barcelona? ¿Era como os lo esperabais o no?
A mí me encanta. Es mágico, romántico. A mí me gusta, es la primera vez.
Sí, sí, ya lo tengo de vista, eso sí. Y sí, es bastante romántico. Así, para las parejitas y eso. Bueno, los señores también, los señores mayores me dan como... Como que se ven lindos así, van con su rosita, con su libro.
¿Habéis venido especialmente para San Jordi o ha coincidido en la fecha?
No, justo vivimos por acá. Pero bueno, si no viviera por acá, por aquí, me hubiera acercado igual. Porque nada, es lindo, la ilusión. Para las parejas, sobre todo, y eso.
Mar, pregúntale qué libro le ha regalado.
¿Qué libro, le ha regalado? Me suena que ya no se recuerda.
¿No se recuerda?
De la historia del loco de John Cancelbach.
Que no... ¿Es una indirecta o algo o no?
Ay. No, no.
Molt bé. Escolta, pues dóna-li les gràcies a aquesta parelleta que tan amablement ens ha...
I tant.
Mar, estigues per aquí perquè d'aquí una estoneta tornarem a parlar amb tu i a veure si parlem de llibres.
Exacte, vale? Aniré agafant a més gent. Fins ara, Cruz.
Cuida't molt, Mar, cuida't. Fins després. Sí, igual queda molt cute, no? Que, suposo que sí, ho he fet. Queda molt cute que es compri ella la rosa i jo li pagui per Bizum. Queda una mica així. Però bé, no estem en una situació d'aquestes xules igualitàries, doncs no passa res tampoc, no? Bé, dit això, després ja tornarem a parlar amb la Mar, sobretot ara per tastar com està la situació de llibres. Hem parlat amb roses, parlarem amb llibreters en aquest cas. I de seguida parlarem d'intel·ligència artificial amb la Yolanda Canales. Per què? Concretament, l'enfocarem de cara a feina. Perquè en funció amb qui parlis, quan parles amb certes persones, experts i expertes, em refereixo, clar, et diuen, no, la intel·ligència artificial destruirà feina. Però en funció d'en qui parlis, dius, no, la intel·ligència artificial crearà feina. Potser tots dos tenen raó. De seguida en parlem aquí, Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Muchos cars.
En Flexicar.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, ara deixaré anar una que... Parlaré planerament, perquè em trobo tan còmode amb vosaltres que parlo planerament. Deixaré anar una que flipareu. Us quedarà la cara de pedra. Sabeu que Bill Gates, l'amo, el tot poderós creador i amo de Microsoft, el de Windows, aquest és Bill Gates, o sigui, està podrit de pasta. Sabeu que aquest home va perdre la seva feina per culpa de la intel·ligència artificial? I ara mira, està fent i grans inversions. No oblidem que Microsoft és un dels grans inversors d'OpenAI, que és, no sé si ho he dit bé, però és un OpenAI, que és l'empresa que ha dissenyat el famós ChatGPT. Doncs Microsoft, Bill Gates, té molt a veure en tot això. Ell diu que és normal, que és el normal perquè és el futur. Podria ser, eh? Clar que ell té la vida, jo diria que solucionada. Això també ho podríem parlar. I si Bill Gates està preocupat, ho hauríem d'estar la resta? Si ell diu, ojo con la intel·ligència artificial, nosaltres ens hem de preocupar, pues, la sensació és que sí, perquè d'entrada és una persona que té visió de futur i de present, també. Segons un estudi que ha fet Randstad, que és una empresa de feina temporal, doncs gairebé un 58% dels treballadors a Espanya han dit que estan una mica o molt preocupats per l'impacte i la repercussió que pugui tenir la intel·ligència artificial en el seu lloc de feina. Clar, això, que de moment, aquest impacte és petit, és limitat. I mireu que això va molt ràpid, eh? Penseu en 20 anys enrere i ni t'ho imagines al punt que estem ara, eh? Ni t'ho imaginaves. Així, en un plaç de 5 anys, què passarà? Però si s'amplia el marge de temps, Yolanda Canales, molt benvinguda, bon Sant Jordi.
Què tal?
Què ens trobem si ampliem aquest marge?
Doncs que també s'amplia la preocupació, potser per desconeixement, però el cert és que s'amplia aquesta preocupació. Ja 10 anys vista, el percentatge de treballadors que mostren inquietud per aquesta tecnologia ja arriba pràcticament al 60%. De fet, hi ha projeccions que ha fet la mateixa Randstad, que, com bé deies, és una empresa de treball temporal i que ens fa estar alerta. En els propers 10 anys podrien desaparèixer fins a 400.000 llocs de treball a Espanya per la intel·ligència artificial, sobretot en sectors com el comerç, les activitats administratives o l'hostaleria, que serien els més afectats per l'automatització. Però aquesta xifra, 400.000, no surt així com així, no? Sinó que ve de la resta. Entre els llocs de feina que es podrien destruir, que segons aquest informe serien uns 2 milions aproximadament, però també els que es podrien crear, 1.600.000. Ho explica millor el David Bote, que és el director de Randstad Research.
En paral·lelo, també nos encontramos con que se crearán empleos nuevos, empleos que hoy no existen. Y en este caso, para la próxima década estaríamos cifrando en torno a 1,6 millones el volumen de trabajadores que llegarían al mercado laboral con ocupaciones que hoy no existen.
Mirem la part positiva. Això, es crearien llocs de treball, ocupacions que ara no existeixen. De què estem parlant? Doncs es crearien llocs de feina en els perfils més tècnics. Estem parlant, per exemple, del sector de la programació, de les activitats professionals científiques i tècniques, de les telecomunicacions i dels mitjans. Ves per on, Cruz,
ves
per fi.
Ves per on.
Una bona notícia per mi,
ves,
nosaltres.
Ves per on.
I de les publicacions. Però no només ens hem de quedar amb això, segons Bote, sinó que la intel·ligència artificial també pot millorar la nostra feina.
Más de 3 millones de personas, aproximadamente 3,2 millones de personas que hoy trabajan en España, seguirán trabajando en la próxima década, pero tomarán la inteligencia artificial como un instrumento, como un elemento que les permitirá ser más productivos. Por lo tanto, no solamente hay que pensar en los nuevos empleos que se crean, sino también en aquellos empleos que utilizarán la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo.
Tu, Viola, hem de pensar una cosa clarament, Yolanda, és una claretat que cada cop que hi ha una revolució tecnològica hi ha un terratrèmol en els llocs de feina. I mireu, poso com a exemple la invenció de la màquina de vapor. Mireu com em vaig darrere. Això va ser una revolució tecnològica a l'hora de fer producció. Va destruir molts llocs de feina perquè la màquina de vapor el substituïa, però va crear d'altres. Podem esperar això, bàsicament, no? Destrucció i creació de llocs de feina.
Sí, especialment de perfils més tècnics,
clar,
que és el mateix que va passar amb la màquina de vapor. Es va carregar més el treball més manufacturer, per dir-ho d'alguna manera, més artesà.
Sí.
I es van crear perfils més tècnics. I és en aquesta línia on s'ha d'anar. I això que s'utilitza poc, la intel·ligència artificial, eh? Nosaltres, la veritat és que aquí no l'hem utilitzat, però alguna vegada sí que ho hem de reconèixer, Cruz, que hem jugat una mica a veure, a fer titulars i, amb la intel·ligència artificial, i és una passada, eh?
Sí, fins i tot a vegades espanta, ja t'ho dic. No tant en fer textos, però sí quan li demanes que faci deepfakes, és a dir, vídeos amb cares d'una altra persona, amb la teva cara. Són coses que fins i tot fan por i hem de tenir...
Semblen reals, de fet,
totalment.
Que molts han caigut precisament per això, perquè és que s'imita perfectament la cara i els gestos. Però, com dèiem, s'utilitza poc, almenys a la feina. Només el 17% dels consultants, segons aquest estudi, l'utilitza, i després hi ha un percentatge important, una quarta part, pràcticament, que assegura que la seva empresa no usa aquesta tecnologia, i un percentatge semblant que diu que l'ignoren. I aquells que sí que han utilitzat la intel·ligència artificial, doncs, com diuen que l'han impactat? Home, doncs, considera que sobretot el que li ajuda és a prendre decisions, que el procés és molt més ràpid. I un 39% diu que ha canviat, no, de forma radical la seva forma de treballar. I clar, té impacte en la feina i en el sou, perquè clar, això també és un punt és el, a tenir en compte.
No, és la madre del cordero, perdona.
Doncs mira, no ho tenim força clar, eh?
No?
Els espanyols, almenys els espanyols consultats en aquesta enquesta, la meitat diu que sí que poden incrementar salaris per això, perquè es crearan llocs de feina més tècnics.
Mm-hmm.
Per tant...
Saps quin és ara mateix un lloc de feina que està donant molta, molta, molta pasta a qui ho sap fer bé?
Doncs que prenguin nota.
Els prompters. Què són els prompters? Són aquestes persones, d'aquest perfil tècnic que dius, Yolanda, són aquestes persones que diu a la intel·ligència artificial què ha de fer. És a dir... Tu, per exemple, vols una fotografia d'un mono bebiendo whisky con un trasfondo dentro del Titanic. Pues això li has d'explicar a la intel·ligència artificial perquè t'ho faci bé. I qui ho fa, el prompter, que és el que li fa aquestes instruccions, ho sap fer molt bé. I un bon prompter, o sigui, una bona persona que sap fer aquest tipus de coses, cobra i està molt i molt cotitzat, eh? Però molt, eh?
Pues, si ens està estudiant algun jove, ja sap que aquí té un perfil important.
Sí, sí.
Programació, també és això.
Programació.
Que ja ho comentàvem,
correcte,
que era un d'aquests perfils. Així que, això, els nostres estudiants, que prenguin nota. I l'altra meitat dels encastats, doncs, considera que sí que tindrà un efecte negatiu.
Doncs, Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Gràcies. Sabeu quina és la professió o el sector on, doncs, la intel·ligència artificial no traurà llocs de feina? Us ho dic, l'hostaleria. L'hostaleria, la Yolanda me'n posa una cara així, bé, igual hi ha algun bareto d'aquests que pots posar robots d'intel·ligència artificial que t'ho faci, però no serà el què, eh? De seguida parlarem amb l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, per dues coses, per parlar de feina i per parlar del Sant Jordi, de possiblement la tercera pota del Sant Jordi. Flors, llibres i hostaleria, ho ha dit la marca, estaven els vas plens. De seguida aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Enemigos en el mundo civilizado.
El Nilo es una obsesión.
Hermanos en una tierra salvaje.
Necesito volver y quiero que tú me acompañes.
Juntos harán historia.
Sé que lo he encontrado. Sé que es la fuente del Nilo.
Las montañas de la luna. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma?
Hola.
¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
sector importantíssim, sector capdalt, és el de l'hostaleria bé, no només a Catalunya, a Espanya, bàsicament, no? És un sector fort, un sector que representa una part important del PIB i un sector amb grans premis i amb una excel·lència important. Cada cop més, eh? És veritat que et pots trobar des de la tasca fins al restaurant més increïble del planeta i els tenim tots aquí a tocar a casa. I cal personal qualificat per tot això. I l'altre dia, i li recordaré ara perquè el tinc al telèfon a l'Iñaki Gorostiaga, que és director de l'ESCOB, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, jo li preguntava, escolta'm, quin és, quan un alumne acaba la formació a l'ESCOB, a les diferents branques que té, quina oportunitat de feina hi ha? O sigui, quines possibilitats d'ocupació hi ha? I em diu, un 200%. No sé si aquí Sevinyo arriba o no. Iñaki Gorostiaga, benvingut.
Hola, bon dia.
No sé si vas venir a dalt quan et vas fer aquesta pregunta.
No, jo crec que em vaig quedar curt. Com està tot.
Però escolta'm, és cert que tants llocs fan falta?
Sí, sí, és cert. I més de professional format.
D'acord.
Amb una qualitat, amb unes eines psicològiques i de destresa i de tracte. És com totes les formacions, no? Hi ha unes parts, podríem dir, d'educatives, de caràcter, perquè som sector serveis, hem d'ensenyar a cuidar i mimar el client, que el client vol dir el company que treballa amb tu i la persona que està pagant, els dos.
Escolta'm, avui és Sant Jordi, i Iñaki, com, no sé si té cap afectació gastronomia, restauració i Sant Jordi.
Bueno, Sant Jordi... jo crec que la tercera pot del Sant Jordi d'avui és la
gastronomia.
La gastronomia.
Si estem parlant de llibres, roses i gastronomia.
I tant.
I per què és així?
Al final, la gastronomia el que et dona és compartir una bona estona, un bon menjar o una bona copa de vi o de cervesa, i al final compartir ho fas amb persones que estimes, i amb amics. I per la qual jo crec que és un dia que destinem a compartir amb les nostres parelles, per fer un bon passeig, per complir amb la tradició, i si més no, jo crec que el 80% acaben compartint un dinar, un sopar, a un local emblemàtic, o que es puguin trobar gust, encara que sigui a qualsevol terrassa, a qualsevol cantonada, a la qual el que no fem mai, que és, per desgràcia, perquè anem molt atabalats, compartir temps amb la nostra parella perquè ens absorbeix la feina i el dia, doncs és el dia que ens destinem per compartir petits detalls i petits moments. I on es fa això? Doncs a restaurants, a bars... I alguna persona sempre munta... Jo havia sigut director d'hotel, director de persones d'un grup. És una nit que els hotels de Barcelona estan plens.
Doncs ja sabeu, l'ESCOB, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, el dia 25 de maig fan jornada de portes obertes, però ja en tindrem temps de parlar de tot això. Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOB, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, com sempre, gràcies per la xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a tu, José Miguel. Una abraçada.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida parlem amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol, per parlar de l'actualitat policial. El primer tema que tractarem és el desmantellament d'una facció dels Latin Kings a Catalunya. Aquestes coses fan una miqueta de por, fins i tot, eh? Farem que ens faci 5 cèntims sobre el tema, entre d'altres, eh? Però abans, si no sé si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou, és el que passa, no? Quan vols comprar-te un cotxe seminou, dius, hòstia, és que no sé si fiar-me o no refiar-me del tema. Doncs si estàs pensant en comprar un cotxe seminou i no t'acabes de fiar, amb Rècord Motor, amb cada quilo, no ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar en efectiu al comptat o pots escollir les condicions de financiació que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra a Rècord Motor, tens 15 dies o 1.000 quilòmetres, ja ho he dit bé, per retornar-lo sense cap cost i sense cap pregunta. Què has de fer? Fàcil. Visita recordmotor.com amb cada quilo. recordmotor.com i després deixa que la gent de Record faci tota la resta. Ja ho saps? A Record Motor, amb cada quilo, molt, molt millor. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Qué bonito. Quina cançó més maca per desitjar un bon Sant Jordi a Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, feliç Sant Jordi.
Bon dia, gràcies, igualment.
Si no t'han regalat la rosa...
Sant Jordi, bona...
Avui estic molt compromès. Si no t'han regalat la rosa, fes-me 5 cèntims, que jo te la regalo.
Doncs mira, els meus companys de feina me n'han regalat, però també espero la teva.
Home, ja pots comptar, ja pots comptar. Bé, Imma, entrant en temes ja, i temes bastant seriosos, fins i tot amb un punt de por, s'ha de felicitar, en aquest cas, al cos de la Guàrdia Civil per desmantellar a Catalunya aquesta facció dels Latin Kings. Exactament, fes la fotografia, què ha passat?
Recordem, qui són els Latin Kings. Fa més de 20 anys que estan a territori català, i fins i tot, per qui tingui memòria, ha hagut algun govern municipal que ha pretès blanquejar-los o legalitzar-los, constituint-los com a associació cultural fa molts anys. Doncs bé, queda demostrat novament que es tracta d'un entramat o d'una organització absolutament criminal, que a més la mitjana d'edat és de 25 anys i que, bueno, que toquen tot tipus de modalitats delictives per finançar-se, doncs, tràfic de drogues, però també extorsió, i fins i tot han estat investigats, doncs, per homicidis i tota altra classe de tipologies. En aquest cas, ha hagut 32 detinguts, i dos dels seus líders, o els dos líders principals, doncs, val a dir que eren unes persones que feien vida relativament normal, no? Tenien una feina cadascú, una a la fàbrica, l'altra en una tenda de telefonia mòbil, un home i una dona. I això sí, doncs, la resta de la seva vida, doncs, constituïen aquesta organització que bueno, tractava d'una manera, doncs, violenta fins i tot els seus membres, no? Que sabeu que tenen uns codis molt tancats, aquest tipus d'organitzacions, molt sectaris. Si una persona, doncs, per exemple, et posaré un exemple, un d'aquests nois o noies, doncs, deixava la banda, doncs, uns mesos i volia tornar, doncs, quan tornava, doncs, se li aplicava un càstig molt dur, com és el cas que s'ha sabut, doncs, d'un jove, que el càstig estava previst, doncs, que se li agredís sense límit durant 30 segons, no? Per posar-nos una mica en situació de quin tipus d'organització criminal és. Per tant, grandíssima notícia el desmantellament d'aquesta... Bueno, d'aquesta facció dels Latin Kings, que englobava 32 persones. Actualment tots estan en llibertat, però bueno, s'haurà de continuar seguint molt de prova aquesta organització, igual que d'altres, no? Com la Mare 13, que també Mare 13, que està també molt present a Catalunya.
Escolta'm, podria... No sé, jo estava informant sobre el tema i el que es comentava és que està pràcticament desmantellada a Catalunya. Seria així? Podríem parlar de que això és un desmantellament, no diré definitiu, perquè aquestes coses difícilment és així, però una manera...
És un cop molt important, perquè aquestes dues persones que actuaven com a líders han estat detingudes, però de tota manera l'organització l'integra a Catalunya unes 60 persones, i ara doncs s'ha vist clar que una organització criminal que semblava que havia desaparegut, no?, gairebé al nostre territori, que era residual, doncs sembla que estava, doncs, vigent i que ha tingut un ressorgir, no?, diguéssim. I tot això, doncs, s'ha pogut detectar a través de xarxes socials que, novament, en aquest cas, han servit molt a les forces i cossos de seguretat per detectar una activitat delictiva, i ha estat, doncs, reconeixent aquestes salutacions i tots aquests codis, no?, que es feien presents amb algunes de les fotografies, alguns dels vídeos, i que han permès, doncs, tirar del fil, i en aquest cas a la Guàrdia Civil i al seu grup d'informació, doncs, detectar la presència a territori català de totes aquestes activitats delictives.
Bé, canviant de tema, Imma, què passa amb la plaça de major del cos de Mossos d'Esquadra? Perquè el jutjat ha obert una peça separada sobre el tema.
Sí, recordem que nosaltres tenim un comandament en cap, un líder de cos de Mossos, una institució que és en Seient, comissari Seient, i ara, doncs, s'ha volgut crear una plaça de major per liderar el cos de Mossos d'Esquadra. Recordem que ja existeix aquesta plaça de major i que ja l'ocupa una altra persona, no? Però ara mateix s'ha creat aquesta plaça a través d'un oferiment. Què és el que estem denunciant? Doncs que en un escenari electoral com és l'actual, crear una plaça major del cos hauria de tenir unes garanties, no? Creiem que no és el moment de crear aquesta plaça, quan, per exemple, el cos de Mossos el que necessitem és eixamplar la base de comandaments, diguéssim, de l'escala bàsica de Mossos i Mosses. Per exemple, necessitem caporals i caporales a les nostres comissaries, perquè hi ha un clar dèficit, no? En aquest cas, encara que s'han convocat places, són insuficients. Per tant, denunciem la manca de necessitat de convocar justament aquesta plaça ara, no? Què ha semblat o què és el que se n'han fet ressò molts mitjans? Doncs han parlat directament de donar una plaça a mida, no? Crear aquesta plaça per tal de blindar, doncs, en aquest comissari, en aquest cas Eduard Sallent, i això l'únic que fa és perjudicar-lo a ell mateix, també, no? Perquè, evidentment, si t'estan dient que la plaça està feta a mida, doncs això va en detriment del propi candidat, no? Mm-hmm. A més, també estem denunciant que per ocupar una plaça de liderar el cos de Mossos d'Esquadra no hi ha cap tipus de procés d'avaluació. L'únic que han demanat és emplenar una sol·licitud, pagar una taxa i ja està. No sabem exactament quines proves hi haurà per poder determinar que la persona candidata doncs, tindrà el mèrit i les aptituds per ser el major del cos. No? I això és el que hem denunciat al jutjat. Hem intentat impugnar aquest procés selectiu perquè és molt opac, perquè té una manca de transparència i això el que fa és doncs, d'habilitar la institució, no? D'habilitar la credibilitat de la institució, i en aquest cas la jutgessa ens ha donat la raó a obrir un procediment abreujat i està demanant al departament explicacions i que envien informe doncs, per explicar en què consisteix aquest procés selectiu.
Bé, doncs queda aclarida la situació i m'ha cridat força l'atenció una d'aquestes qüestions, Imma, la denúncia que ha fet el cos de... denúncia penal, en aquest cas, que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra a un motorista que circulava per la N420, pel municipi de Desaigües, al Baix Camp, a una velocitat de 181 km per hora i el límit està a 90, és a dir, més que doblava la velocitat màxima permesa.
Exacte, quan el primer perjudicat és aquest motorista, no? Evidentment. Un nou cas de violència viària i d'aquí la importància que jo em posi tan pesada en aquest programa de la necessitat de tenir les nostres carreteres, vehicles de trànsit i efectius de trànsit per poder fer tasques de prevenció i poder detectar aquestes conductes que al final perjudiquen a la mateixa persona que les està realitzant, però que a més doncs, pot arruinar-li la vida a moltes famílies. Per tant, bones notícies sempre quan detectem aquest tipus de conducció i insistir, i no pararem d'insistir, en la necessitat de dotar el territori català i les nostres carreteres d'efectius de trànsit realitzant aquestes tasques de prevenció.
Aquesta seria la situació, bàsicament, perquè, escolta'm, jo no acabo d'entendre, suposo que la presència d'aquests vehicles dels Mossos a les carreteres tindria un efecte dissuasori en aquest cas, no? Perquè és cert, quan va el cotxe patrulla dels Mossos, tothom va al com ha d'anar, bàsicament.
Efectivament.
Sí,
L'efecte sancionador és important, però en el nostre cas el preventiu també ho és. I tots i totes, com és lògic, no? Sempre deixem anar el pedal de l'accelerador quan veiem un cotxe policial. I, evidentment, això ens pot fer, d'alguna manera, no? Ser més prudents a les carreteres. La prevenció, com en tots els àmbits, és important, però en l'àmbit del trànsit doncs, pot salvar moltes vides i pot evitar doncs, arruïnar moltes famílies.
Tota la raó del món. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, moltes gràcies un cop més per la xerrada i feliç Sant Jordi.
Gràcies, igualment.
Estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que podreu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tancarem Herrera des de Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem amb un tema delicat. I dic delicat perquè fins ara ningú s'havia posat les piles davant d'això. Estem parlant d'una dada inacceptable, diria jo. Un de cada tres infants a Catalunya està en risc de pobresa. Un de cada tres. Un de cada tres. No estem parlant, amb tots els meus respectes, que dius, quan parles d'aquestes coses sembla que estiguis parlant d'un país del tercer món que té problemes de govern, que té problemes de subvenció. No, estem parlant d'Espanya. Estem parlant de Catalunya. Inacceptable, inacceptable. Doncs el govern ara ja s'ha posat les piles amb organitzacions com Save the Children, per exemple, per posar en marxa una estratègia per reduir la pobresa infantil. De seguida en parlarem a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.